amaga l'arbre un reu sota l'escorça. El cor d'aquest desert on el record se desau amaga l'arbre un bosc sota l'escorça. I és en l'escletxa que dius amor a una rela i sent l'aire al fons d'aquest país on la memòria s'encova als fons dels mots i germina.
Sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Anem a començar ja amb el dilluns de tertúlia. De moment tenim per ací a Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Bon dia, Rafa.
Hola, bon dia. Bon dia a totes.
Bon dia. I Toni Infante, des de Decidim, des de la plataforma pel dret a decidir. Bon dia, Toni.
Bon dia a tots i totes.
Bon dia. I esperem tindre en breu també el company Toni Valero des de la coordinadora de col·lectius del Parc Alcosa, però de moment estem nosaltres i anem a començar amb els temes que tenim per ací. Abans de començar, Toni, no sé si vols, voleu dir alguna cosa, Toni i Rafa, perquè este cap de setmana s'assabentàvem de la mort també d'Enric Tàrrega, no? No sé si voleu dir alguna coseta, Toni. Jo sé que des de Decidim heu... Per xarxes sí que ho heu comentat.
Sí, per xarxes, personalment, i ahir estigueren a la cerimònia del comiat i jo vaig poder dirigir unes paraules a l'auditori, a la família, a les amistats i a moltes persones representants d'infinitat de sectors socials, culturals i polítics del País Valencià que es varen ajuntar al tanatori de l'Horta Sud, a Aldaia. Com sabeu, l'Enric Tàrrega vivia a Xirivella, tot i que havia nascut, però havia fet la seva vida a cavall entre Xirivella i València. L'Enric Tàrrega ha faltat, és veritat que ha faltat ja en una certa edat, en 84 anys, però fins fa molt poc jo estava en plenitud de facultats, especialment mentals, i ha sigut un referent, i és un referent, i serà un referent durant molt de temps, per a tota la gent de la cultura al País Valencià i més enllà del País Valencià, els països catalans. Ell era un firme defensor de la idea de la catalanitat. Era un activista polític, una persona profundament il·lustrada, en un bagatge cultural impressionant i molt implicat des dels anys 50. Ell va néixer el 36, i ja des dels anys 50 molt implicat i va ser protagonista del començament dels aplecs de Llíria, dels aplecs del Puig, de moltes iniciatives culturals. Va ser l'iniciador del Premi d'Assaig Joan Fuster, que arran d'això van començar els Premis Octubre, que fins a hores d'ara es continua. Va estar a l'Orrat Penal, quan l'Orrat Penal era una entitat que treballava per redreçar la cultura valenciana des de posicions democràtiques. Va ser un opositor al franquisme. Des de ben jove va militar en tot tipus d'organitzacions democràtiques, antifeixistes, revolucionàries. Va ser cofundador del Front Marxista Valencià. Va ser cofundador de les Comissions Obreres del País Valencià allà pels anys 60. Després se va incorporar a infinitat de projectes i alternatives, i però sobretot ha sigut un referent molt important de la Societat Coral del Micalet, de la qual va ser vocal durant molt de temps, però més enllà de vocal i d'estar en la junta directiva va ser la veritable ànima de la Societat Coral del Micalet. Ahir va ser un dia agredolç, en el sentit que defien un comiat a un mestre, defien un comiat a un company, a un activista, a un revolucionari, a un antifeixista, a un defensor de la llengua i la cultura catalana, a un defensor del País Valencià i dels països catalans. Però, per altra banda, va ser també un dia de certa xolla, en el sentit que acomiadaven a aquest amic i ell es va jugar una darrera... es va fer una darrera juguesca, en el sentit de que va ser capaç de reunir-nos, de que fos pel seu acomiadament, a totes les famílies polítiques de les quals el reclamava partícipe, més enllà de les diferències de tàctiques o estratègies. Des d'aquest punt de vista va ser un dia agredolç, trist, perquè ja no tornarem a tenir-lo entre nosaltres físicament, i alegre perquè van retrobar i van recordar moltes coses, i van recordar sobretot a l'amic, al company i sobretot al mestre.
Jo no sé si Rafa Rius... bueno, saludem a Toni Valero des de la coordinadora de col·lectius del Parc Alcosa, que ja el vem que està per ací connectat. Toni, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Rafa, tu vols dir alguna cosa de l'Enric Tàrrega?
No, jo, després de lo que acabem d'escoltar, no tinc massa cosa que dir. Jo el vaig conèixer a final dels anys 60 i des d'aleshores que ha estat en tots els plats que es cuinaven a l'àmbit del valencianisme i del catalanisme, no? I me l'ha retrobat en molts, des d'aquest moment, des de fa 40 anys, me l'ha retrobat en moltes ocasions. I, bueno, pues, com ha dit Toni, és una pèrdua, però, bueno, és llei de vida, ja tenia una certa edat, i ara el que cal és reprendre la seva activitat i prendre-ho com a exemple de lo que és un treball absolutament desinteressat i constant per una cultura, no? Entonces, jo destacaria sobretot el seu caràcter d'exemple personal, no?
N'hi ha un xicotet detall que se m'ha oblidat dir, si em permeteu, sí. I és que ahir, després de diverses intervencions al tanatori de l'Horta Sud, el van acomiadar, gràcies a l'Estrella Roja de Minimatlet, amb dos peces musicals. Una va ser la Varsoviana, que aquí a l'estat espanyol es coneix com A les barricades, i l'altra va ser la Muixaranga. I, bueno, el comiat va ser francament emotiu, patint-lo en el record durant molt de temps. I en el record de les noves generacions estarà també l'Enric Tàrrega, perquè ahir, a banda de gent veterana, n'hi havia també molta gent, un bon grapat de gent jove, que es referien a ell com un mestre i com un amic, no? Perquè havia sabut estar en tots dos nivells.
Molt bé. Toni Valero, no sé si tu vols dir algo, si havies conegut també l'Enric Tàrrega.
No, la veritat és que no vas tindre ningun tipus de relació personal i, bueno, no te puc comentar res, a més de lo, diguem, lo més general, no? Mm-hmm. De tot el món.
Mm-hmm. Molt bé, doncs, si voleu, anem entrant també amb els temes que teníem previstos ja al menú. El primer que tenim és parlar d'Otegi, del cas Bateragune, bueno, d'Otegi i de tas més, no? Del cas Bateragune i de les últimes decisions judicials, i preguntava jo, i ara què? Rafa, comences tu ara.
Vale. Sí, jo el primer que diria, com tu has dit, és que no es tracta només d'Otegi, perquè així passa com tot en els mitjans de comunicació. Otegi és, diguem-ne, l'estrella mediàtica, no? Però que a part d'Otegi estaven Rafa Díez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto i el secretari general de Sortu, Arcaís Rodríguez. Entonces, vull dir, tots ells van complir penes de 6 anys o més, inclús 6 anys i mig de presó. I després una cosa molt important i molt curiosa, que és que les penes duien aparellades la inhabilitació per a càrrec públic. I mira per on quina cosa tan curiosa que... L'anul·lació de la sentència s'ha produït no arriba dues setmanes després de les eleccions basques.
Casualitat.
A les quals, evidentment, no es van poder presentar. Però no és per res, eh? Segur que n'hi ha ànimes malpensades que creuen que n'hi ha alguna relació i alguna intenció oculta. No, és pura casualitat. Mm-hmm. Entonces, bueno, què, per acabar, què podem dir a aquestes altures que no sabem ja de lo que és la justícia espanyola i les seues derivacions, sobretot quan es tracta de juzgar qualsevol cosa que tinga que veure en el dret d'autodeterminació, no? Vull dir, ahir ja se li nuvola el sentit i comencen a dir absolutes animalades jurídiques les instàncies judicials europees han tingut que posar-li, parar-li els peus i dir, senyor o senyora, en aquest cas, ja n'hi ha prou, no? Entonces, vull dir, és una acció de justícia, però la conclusió final és, ara, evidentment, van a presentar una denúncia per a reclamar la indemnització corresponent per als 6 anys que s'han mamat de talego i tal, però qui li torna els 6 anys de vida que els han furtat per una qüestió absolutament injusta? Vull dir, això és la pregunta del milió.
Toni Infante.
Sí, totalment d'acord en el que diu Rafa. Mira, hi ha una qüestió. Quan tu preguntes i ara què, per a mi la resposta és senzilla. Mentre no els pobles que conformen l'estat, avui per avui l'estat espanyol, si no aconseguin una ruptura democràtica en els vells aparells de l'estat, en l'aparell franquista, la qualitat de la democràcia serà molt baixa, molt, molt, molt baixa. I això l'hem vist reiteradament en el cas d'Euskal Herria. En aquest cas, és evidentíssim, és a dir, perquè més enllà de que Otegi poguera presentar-se o no com a cap de llista d'Euskal Herria Bildu, el que va intentar frenar aquest judici, aquella sentència i l'empresonament d'aquestes persones, d'aquests dirigents polítics bascos, va ser intentar impedir que es portara a terme el canvi d'estratègia de l'esquerra abertzale. El conflicte d'Euskal Herria era el conflicte armat més perllongat en el temps que restava a Europa. Aquest conflicte armat ha tingut diverses etapes. I ja fa molt de temps, una sèrie de dirigents, entre els quals aquest detinguts, però també Josu Urrutikoetxea, que ara està també als mitjans de comunicació perquè l'estat espanyol, si té una constant, és que és profundament vengatiu, van fer un procés de reflexió i van arribar a la conclusió de que no n'hi havia espai, de que la societat, tant en Euskal Herria com en Europa, com a nivell mundial, havia canviat i ja no n'hi havia espai per a continuar el conflicte a favor de l'autodeterminació d'Euskal Herria per via de la lluita armada. Aquest procés de reflexió va tindre una sèrie de persones molt significatives al capdavant. A nivell polític, podríem dir que la figura més destacada d'aquest procés va ser Otegi. Val? Però, diguem que des d'un punt de vista de l'organització armada, la persona que era el clau de volta de tot això va ser Josu Urrutikoetxea. Tots dos, juntament amb tot un grapa de gent, van fer una profunda reflexió de la qual van participar milers de militants i militantes basques i va arribar a la conclusió que calia una estratègia per a continuar lluitant a favor dels drets socials, polítics i nacionals i culturals del poble basc, però que calia una estratègia democràtica. I l'estat espanyol vivia molt a gust en la dinàmica de confrontació que li possibilitava l'existència de l'organització armada ETA. I va intentar, per tots els mitjans, que això no arribara a terme. Clar, d'això té una sèrie de derivades. Una derivada és que la inhabilitació per a poder presentar-se, per a ser càrrec públic per a Otegi i altres companys i companyes de Bildu, pues ha impedit la possibilitat que ho poden fer. I caldria recordar que Euskal Herria Bildu és la primera força municipalista de tot Euskal Herria. La primera. En un creixement constant en tots els herrialdes. Que a més és la segona força política a les Bascongades, al País Basc, però que té un constant creixement. I que, a més, ha fet una lectura molt interessant de les coses que estaven passant a l'estat espanyol i especialment a Catalunya, per una banda, del procés independentista i el procés, diguem, de presa de consciència que es va produir a l'estat espanyol a partir del 15M, del 2011. Jo crec que va fer una lectura molt interessant perquè sense plantejar-se canvis d'estratègia en aquest sentit, sí que ha sigut capaç i ha tingut la capacitat d'articular un discurs profundament basc i basquista, molt inclusiu per a les persones que no són nascudes a Euskal Herria i que no són euskera parlants, però molt oberts també a la col·laboració amb totes les forces que treballen o bé per processos rupturistes o bé per processos independentistes o per reformes avançades. I des d'aquest punt de vista és molt interessant. Crec que tot aquest procés posa molt en entredit el que queda de franquisme en tots els aparells de l'Estat, especialment el judicial, però també el policial, el polític, l'econòmic, etc., i la necessitat que tenen els pobles de dotar-nos de tàctiques i estratègies que sumen en cada moment històric en funció de la percepció que té el conjunt de la ciutadania per a la defensa d'aquests interessos col·lectius.
Toni Valero.
Bé, jo crec que anem a veure pues, que és la normalització del final de la guerra del nord, no? I són les conseqüències. Per a mi l'assunt més significatiu és que el que significava l'etapa anterior quan abans, no, durant tots aquests anys, és que el Moviment de Liberació Nacional Basc el que plantejava era la il·legitimitat del règim actual, del règim de la transició. Més important que, o independentment, de que la ferramenta o les estratègies de lluita que se pogueren fer, que en algun moment donat efectivament han pogut ser fins i tot aprofitables per el propi sistema, el que s'estava qüestionant és la il·legitimitat del sistema del sistema borbònic, del sistema de la transició, de l'acord que se fa entre les forces institucionals, les forces de l'oposició suposadament democràtica i les forces del règim de Franco. I aquest règim que ara se comença a qüestionar per altres sectors, trobe que és la denúncia d'aquest règim, la denúncia de la manca de democràcia, no d'una democràcia de poc valor, de poca qualitat, com si n'hi hagués democràcia de més qualitat, de menys qualitat, no, simplement de no democràcia, era el que s'estava qüestionant. I què és el que passa ara? Ara, amb la victòria, a la victòria político-militar de l'Estat espanyol en la Guerra del Nord, que diuen ells, clar, la conseqüència d'això, o a lo que van, o lo que estan intentant aconseguir, és aquesta legitimitat integrant a, fins i tot a les forces com Bildu, dintre del propi sistema. Això no vol dir que no n'hi hagin males bèsties que seguisquen reivindicant i parlant de les estratègies anteriors, les que varen utilitzar quan eren necessàries i no varen, i no, vamos, no se varen posar ni colorados. Bueno, des de luego colorados, no. Però vull dir, i varen fer tot el que tenien que fer per aconseguir els seus objectius. Però ara estem en un altre moment. Ara estem en el moment d'intentar integrar dintre de les forces políticament correctes fins i tot a les forces com Bildu i les forces que han participat en el anomenat procés català. Com se fa això? Pues segurament amb governs o en espais de col·laboració política, ja sé, en cada cas, segons la història, entre el PSOE i aquestes forces. I això seria els passos, o això seria el camí d'anar normalitzant això per la via, al final, probablement d'una reforma o reformeta de la Constitució, però que, en definitiva, siga acceptada per l'altra part i, per tant, l'element fonamental, que és el dret de decisió dels pobles, no estiga, seguisca sense estar garantit. Jo crec que també n'hi ha que mirar-lo des d'una altra perspectiva, no? Mm.
Rafa.
Sí, no, jo per acabar simplement significaria una qüestió que em sembla molt important. Totes aquestes persones de les quals s'han anul·lat la sentència eren persones d'esquerres. Vull dir que independentment de la seva condició d'independentistes, eren persones d'esquerres. Vull dir, perquè, clar, a Euskal Herria n'hi ha una qüestió molt curiosa i és que, com han vist en les darreres eleccions, potser ha influït també el fet que no s'hagin pogut presentar els que ara han sigut no absolts, sinó simplement ha sigut anul·lat el judici, pues cal recordar que el PNV és el que encara talla la baetxo allà dalt, no? I que, per tant, no cal oblidar que de la mateixa manera que el senyor Torra en Barcelona representa la burgesia i la dreta, de la mateixa manera el PNV representa a l'empresariat basc. Mentre que aquestes persones i, bueno, i EH Bildu en general són l'esquerra dels moviments independentistes. I bueno, com han dit fa un moment, és la continuació per mitjans parlamentaris de la lluita armada que, bueno, se va acabar fa uns anys, no? Però que ells continuen, independentment de que hagin abandonat les armes, continuen tenint les mateixes idees en el sentit del seu dret a autodeterminar-se, no? I, per tant, això no se pot oblidar. Vull dir, no estem parlant simplement d'una qüestió, la qüestió basca, que diuen ells, que diu el govern de Madrid per tal de posar-ho tot el mateix sac, sinó la qüestió basca per part d'una sèrie de militants d'esquerres. I això ja que deixar-ho molt clar.
Toni, Infante?
Sí, m'agrada molt això que diu Rafa, perquè una de les definicions amb la qual jo estic més d'acord és que en les nacions oprimides la forma en què s'expressa la lluita de classes és mitjançant la lluita per la independència. És a dir, per això les forces que van al capdavant de marcar moltes vegades en posicions minoritàries i altres quan agafen més força de posicions més determinants, les forces que van al capdavant de les lluites dels pobles oprimits pel seu dret a decidir, el seu dret d'autodeterminació i independència, són forces polítiques que representen els interessos socials de la immensa majoria. Són forces polítiques clarament d'esquerres. Perquè en la lluita de classes es produeix a diversos nivells. En un nivell, evidentment, a nivell vertical, és a dir, l'opressió i explotació contra el conjunt del poble treballador, però, per altra banda, quan hi ha opressió nacional, se sumen. I aquesta suma fa que a l'opressió, explotació i dominació del poble treballador sume l'opressió cultural, lingüística i cultural, l'opressió nacional. Per tant, la forma en què s'expressa la lluita de classes en aquests territoris concrets, en Euskal Herria, al País Valencià també, molt incipientment, però també és mitjançant la lluita a favor dels drets nacionals que han de, perquè siguin veritablement drets nacionals, han de tindre la component de drets socials, polítics i econòmics. Perquè si no, no ho són. En tot cas, es reivindica des de certes dretes regionalistes en la representació folclòrica, però no nacional d'aquests territoris. I això és un element que jo crec que és molt important. I, per altra banda, un matís que em sembla molt interessant també que plantejava Toni en quant a si no tenim democràcia o la democràcia és de baixa qualitat. Jo estic d'acord en el fons del que diu Toni, és a dir, podien qüestionar que tenim democràcia. Ara bé, el problema en política no és allò que no és només allò que tu en una reflexió política, ideològica, filosòfica pots arribar, sinó com perceben aquesta realitat la teua, els teus conciutadans i conciutadanes, el conjunt de la ciutadania. I n'hi ha una, jo crec que és molt constatable, que la immensa major part de la nostra ciutadania pensa que n'hi ha que vivim en una democràcia perquè podem periòdicament tenir el dret a votar. Clar, des d'aquest punt de vista, jo prefereixo qualificar estan d'acord en el fons del que diu Toni, eh? Prefereixo qüestionar la qualitat democràtica per diverses qüestions. Primer, perquè no poden elegir a la jefatura de l'Estat, per exemple, tenint una monarquia imposada per el dictador Franco, perquè no poden posar en qüestió el poder econòmic i, per tant, no poden desenvolupar les polítiques socials mitjançant l'exercici de la democràcia directa que serien necessàries per a donar resposta als interessos i a les necessitats de la majoria, i no poden exercir els pobles sotmesos a la Constitució espanyola, no poden exercir el dret d'autodeterminació. Però, per altra banda, sí que pot, sí, la gent sí que percep que vivim en una democràcia perquè poden elegir els consistoris municipals, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, perquè poden elegir parlaments autonòmics, govern regional, perquè poden elegir entre determinades opcions, i ja saben que això és molt, molt maleable. Poden elegir. Des d'aquest punt de vista, jo crec que connectem més fàcilment en sectors més amples de la població, del que es tracta és de poquet a poquet avançar per a fer massa crítica, parlant de democràcia amb tota una sèrie de mancances, de democràcia amb poca qualitat, que negar la major i dir que no hi ha democràcia, perquè això ens situa en un debat a la contra, en un debat a la contra que crec que no ajuda a sumar, sinó que limita. I és una matisació que volia fer al plantejament que feia el company Toni. I repeteixo, estan d'acord en el fons de la qüestió.
Toni Valero.
No sé.
No sé si vols afegir alguna cosa, si no...
Sí? M'has dit algo?
Que si vols afegir algo, que si no, no...
Sí,
no
cal, sí, però... sí, clar. Sí, sí, lo que está... A veure, jo crec que no pot ser la referència fonamental sols el nivell de consciència que pot tindre la gent. Per exemple, pot haver una dictadura que en un moment determinat, una dictadura militar fins i tot, el nivell de consciència de la gent si no dona com va confrontar-se a ella o simplement no se veja. I, sin embargo... El que siga aixina no vol dir que n'hi ha que rebaixar o que no dir exactament el que és. Entonces, jo crec que clar que n'hi ha que fer això que se diu massa crítica o que se vulgui dir o augmentar la gent que estem per canviar la vida, no? Val, estic totalment d'acord. Però no tenim més gent perquè rebaixes el discurs. És a dir, les coses n'hi ha que dir-les com són. Així el que hi ha és un sistema parlamentari, efectivament, de llibertats individuals, però no és un sistema democràtic i, sobretot, per l'escomençament, perquè és producte d'un pacte que se dona en un moment determinat i no és producte d'un procés constitutiu o, com se vulgui dir, dels pobles de l'Estat espanyol, per res. És algo que se t'imposa a l'eixida de la dictadura i és algo que se te ve manat des de forces dominants així en l'Estat espanyol i de fora. Des d'aquest punt de vista, clar que n'hi ha que fer que augmentar la gent que siga crítica, que estiga disposada, però sabent-lo per què no rebaixant o fent termes que puguen ser d'alguna manera que puguen ser equívocos. Jo no crec que això ajudi. Però, de totes formes, en el que estàvem parlant, de lo que estàvem dient, en definitiva, té que veure en la credibilitat que se li dona al sistema en aquests moments a canvi de tindre una representació dintre d'ell. I en el pròxim pacte que mos ve i que mos ve cara a certes forces independentistes, més que sobretot per a tancar la batalla del procés o posar-la en altres condicions, precisament va tindre que veure en això. Entonces, no sols és un problema de noms, que jo no vull dir que és una democràcia defectuosa o con límites, no? I que diga que no és democràcia o que seria que és democràcia, no. No és un problema sols de noms, és un problema de posicions polítiques de què és el que n'hi ha que fer. I n'hi ha gent, fins i tot independentista, que troba que per a poder aconseguir els seus objectius se té que integrar i participar dintre del règim del 78 i tenint un espai. I com que...
S'ha quedat penjat Toni Valero. Toni?
Sí.
A veure... Toni Valero, a veure si el recuperem.
No,
No recuperem al Toni Valero. Vamos, con que se ha caigut Sanser de la conversa, ara tractarem de recuperar-lo. Toni, que te... Ara, a veure si ara va bé. Toni, que t'havies caigut.
Se ha tallat.
Sí, sí.
Però no sé per on m'he quedat. Veu que l'estava parlant d'una màquina, no? I no sé...
Eso que té parlant de màquines.
I que s'ha quedat, o...
Estaves parlant, Toni, estaves parlant que hi han inclús dins del moviment independentista alguns que pensen que han d'integrar-se dins del sistema del 78 per a canviar-lo, no?
Clar, i que tenint aquest espai és lo fonamental, perquè això és el que farà, guanyar aquest espai institucional és el que farà tindre més gent que recolze el projecte. Bueno, això és una manera de veure-lo, jo crec que absolutament equivocada, que la història ha demostrat 43.000 vegades que això no és així, però bueno, n'hi ha gent. I per ahí se va, vull dir que el PD, per exemple, quantes vegades ha dit, és que Bildu ve con muy buenos ojos que Esquerra Republicana arribe un pacte al PSOE, no sé què, tal i qual. Se'n van per ahí acceptant lo de la política del PNV, pues si és que està clar, se està tornant a intentar acceptar m'imagine que amb reformes o amb canvis, però l'espai del 78 com l'espai de treball, d'intervenció de la realitat, perquè això és el que vol la gent. Bueno, pues jo crec que ahí hi ha un problema gran a l'hora dels plantejaments.
Vale, Toni Infante m'estava demanant la paraula. Sí que vos vaig a dir que anem a fer una ronda més i canviem de tema, perquè
sí,
si no,
sí,
perquè
sí,
si no canviarem. Sí. Toni Infante m'estava fent una demanant la paraula. I abans s'ha quedat, crec que plantejava a Rafa parlar un poc de que s'han xuplat 6 anys i mig. S'han quedat 6 anys i mig empresonats. Això...
Això no soluciona cap indemnització.
Exactament.
Claro. Són 6 anys... dinero que lo pague.
Això és el que volia dir. Toni Infante.
Sí, totalment d'acord. I a més, cal recordar que no és la primera sentència que ha d'aplicar-se en funció de sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans. De fet, nosaltres tenim una sentència directa que va ser la denúncia dels companys i companyes, dels companys en aquest cas eren tot homes, que van posar una demanda per tortures contra l'Estat espanyol arran de les detencions de 1992, i van aconseguir una sentència condenatòria de l'Estat espanyol en 1995.
Això és l'operació Garzón, Toni?
Sí, l'operació Garzón. L'operació Garzón.
I
gràcies
bé,
a això es va aconseguir pues això, unes indemnitzacions, però que ni molt menys compensen ni les tortures ni els anys de presonament. Ara bé, he de dir que aquells diners se varen utilitzar en gran part per finançar el moviment contra la tortura, que encara roman fonamentalment a Catalunya, però que edita i fa una tasca fonamental. Dit això, jo sí voldria anar a lo que considero que és el nus gordià del que representa la sentència de la qual estem parlant de Bateragune. I les seues implicacions per a nosaltres, al País Valencià. En primer lloc, que jo crec que per entrar directament a les expressions que deia Toni, jo no conec que en el moviment independentista, ni baix, ni català, ni nostre, gent que aspira a integrar-se dins del règim del 78. Ara bé, sí que és veritat que hi ha gent que ha assumit el discurs superficialment del discurs independentista que d'alguna manera ha participat del règim del 78 i no s'ha eixit del règim del 78. Però ni l'espai d'Euskal Herria Bildu ni l'espai de la immensa majoria del moviment independentista català ni aspira ni ha participat mai del règim del 78. La segona qüestió. Jo crec que nosaltres hem d'aspirar, hem d'anar sumant forces per a lluitar a favor d'una ruptura democràtica. Si no es produeix una ruptura democràtica a l'Estat espanyol, en processos constituents realment democràtics, difícilment podrem fer neteja en els cossos que manen realment de l'Estat, tant a nivell judicial com a nivell militar-policial, com a nivell econòmic, polític, jurídic, etcètera, etcètera. I en què termes es podria produir ara mateix aquesta ruptura? Ah, jo crec que n'hi ha tres que són determinants. Per una banda, posar a l'abast del debat el més ample possible la qüestió de monarquia versus república o versus repúbliques. Jo crec que és un tema que està ja molt en el debat de la gent, la consciència de la gent, que des de les posicions democràtiques, des de les posicions populars, des de les posicions d'esquerres, s'haurien d'augmentar, impulsar i treballar i fent un front que coincidisca a favor de propostes rupturistes republicanes. La segona qüestió és que aquesta ruptura ha de posar en qüestió qui mana des d'un punt de vista del poder econòmic. Per a poder posar o reivindicar i posar en pràctica els drets socials, polítics i econòmics de la més ampla majoria de la societat. I la tercera qüestió és el tema de no n'hi ha ruptura democràtica a l'estat espanyol, sinó n'hi ha un reconeixement del dret a l'autodeterminació de les nacions que no són de matriu castellana. Aquestes tres qüestions són les que podrien determinar lleis de ruptura o continuïtat en el règim del 78. Són les tres qüestions sobre les quals haurien d'anar sumant un ampli espai de participació. I aquí al País Valencià jo crec que les tres qüestions estan, diguem, en el debat. Per una banda, al País Valencià, en totes les enquestes conegudes, n'hi ha una majoria de persones que es manifesten clarament republicanes o a favor d'un règim republicà. La segona qüestió és, i ho hem vist i ho estem veient, i anem a poder veure amb molta més claritat en els mesos que ve, el que està en qüestió és si les polítiques econòmiques continuen situant-se exercint-se a favor dels drets de la minoria privilegiada o es fan a favor dels drets de la immensa majoria de la ciutadania valenciana. I la tercera qüestió és si es reconeix o no que el País Valencià tenim dret a decidir, si tenim dret a recuperar la nostra capacitat de decidir com a poble, els 5 milions d'homes i dones valencianes, poder decidir què són, com ho havien fet fins al decret de Nova Planta. Jo crec que sobre aquestes qüestions podria haver una espècie d'entesa, pacte, acord, front, digueu-le com vulgueu, que pogueren fer sumar i fer coincidir totes les forces de les que es presenten a les eleccions, les que estan en contra de les eleccions, les que treballen o treballem des de la societat civil, el moviment sindical, el moviment cultural i també les forces polítiques a favor d'un procés que, a partir d'aquests tres eixos, pogueren sumar una àmplia majoria que jo estic convençut que ja existeix en potència i que no acaba d'expressar-se políticament.
Rafa Rius.
Lo de l'existència en potència no va ser discutible perquè la potència, tots sabem que fins a que se convertix en acte pot passar molt de temps. Jo crec que de moment la massa crítica encara està per frenar-li noves glòries a Espanya. Si som una mica realistes. Vull dir, la gent que està per plantejar altres qüestions d'autodeterminació crec que avui per avui és minoritària. Això almenys és la sensació que tinc jo, no d'ara, sinó de fa molts anys que vinc seguint una miqueta la moguda aquesta. No? Que pot ser que l'any 2120 puguem plantejar el tema d'una manera molt més optimista. Pues pot ser, però avui per avui no puc, a la vista de com està el pati, no puc deixar de manifestar el meu escepticisme. Lo de la mitja ampolla buida i la mitja ampolla plena, bueno, pues jo lamentablement la veig no ja mitja, sinó tres quarts buida i, per tant, crec que una de les coses necessàries per tal de canviar una realitat és reconèixer el punt del que partim. I el punt del que partim, des del meu punt de vista, dista molt de ser mereixedor de cap manera d'optimismes i, per tant, jo crec que les qüestions que avui en dia preocupen a la gent estan molt llunyanes d'aixes històries. No?
Toni Valero. Toni Valero.
A veure, es veu que abans no m'he explicat bé, no? Jo el que volia era constatar una realitat de la situació política, no tant la intenció, les ganes o el que són els principis polítics de les organitzacions o de les persones que conformen el moviment independentista. Però jo crec que està clar que el que ha passat a Catalunya ha sigut una derrota clara de la gent que, bueno, però una derrota perquè se les ha imposat en part per la coacció i en part per la relació de forces que hi havia. Però ha sigut una derrota clara, tan derrota que se poden permetre el luxe de ara te dejo salir de paseo, ara te quito el paseo, ara te lo vuelvo a poner i ara fas lo que vulgui. Vull dir que, i en aquesta situació, en la resposta política que s'està donant és la de dir, vale, volemos a la eixida, és dir, un referèndum sí, però un referèndum acordat. I què vol dir un referèndum acordat quan s'ha demostrat que és impossible acordar-lo en este marc jurídic? Pues significa implícitament, no perquè jo vulga dir no, jo me apunto al règim del 78 i soy más lo que... No és això. Però si tu acceptes això perquè penses que en esta situació has de tornar a tindre una presència institucional i això és el més important i des d'aquesta presència institucional ser la ferramenta i el mit per a que n'hi hagi més gent que al final recolzi el procés, si jo passo per així, en definitiva, implícitament, estic fent això, al meu entendre, per això és el que jo volia dir, no parlava de la intenció, parlava que en la pràctica la repressió i la imposició d'unes polítiques determinades ha portat a unes respostes que significa l'acceptació d'unes normes determinades.
Molt bé. Toni, sé que vols continuar en el tema, però és que ens queden apenes 30 minuts per a tractar els altres. Així que anem a canviar-lo ja, Toni, val?
D'acord.
El següent que tenim apuntat és així, per així és rebrots i treballadores temporals. I amb aquest tema continuem la tertúlia. Toni Infante, vinga. T'haves demanant la paraula per altre tema, però te toca este.
Sí, bé. Jo crec que en el tema que és de rebrots i la temporalitat i la precarietat que està expandint-se i que es veu clarament en el tema de la recollita de la fruita, tant a Catalunya com al nostre país, en el País Valencià, en menor quantia, especialment a Castilla-La Mancha i Andalusia, jo crec que és el final d'una cadena que comença per un tema que no sé si heu abordat en anteriors debats i tertúlies, que jo he estat uns dies fora i no he pogut escoltar-vos, que és el tema de l'eixida econòmica i política de la pandèmia i com s'està conceptualitzant. Per una banda, sabeu que fa uns dies se va arribar a un acord a nivell europeu. És un acord d'un repartiment d'una quantitat de milions impressionant, on s'han triomfat, diguem, tres lògiques contradictòries entre si. Per una banda, la lògica de països com Holanda, Països Baixos i altres, que volien, seguint el dictam del capitalisme més financiarejat, camp lliure 100%. Per altra banda, la lògica dels estats de sud d'Europa, l'estat espanyol, Itàlia, etc., que reivindicaven, aportacions europees per a la reconstrucció econòmica del sud d'Europa. I la tercera lògica que subsumeix les dues anteriors, la lògica emprada per França i Alemanya, fonamentalment per Alemanya, tendent a garantir el normal desenvolupament de la cadena de valor per a poder continuar tenint mercats actius i mercats per als seus productes. D'alguna manera, Alemanya el que ha fet ara, posant d'acord a països com Holanda i Àustria i estats com l'estat espanyol o l'italià, ha sigut, per una banda, no qüestionar les directrius econòmiques del neoliberalisme, la política neoliberal, però, per altra banda, garantir que arriben els recursos suficients com per a que el nivell de consum en els països del sud d'Europa no caiga massa i poder garantir la cadena de realització del valor de la producció de la fabricació alemanya. Clar, això a grans trets és el marc, diguem, polític i teòric. Com es concreta això? Es concreta en que després les condicions de vida i treball de la classe treballadora i de les capes més desfavorides i dins d'aquestes totes les capes de la població migrant que han de patir unes condicions de semiesclavatge i unes condicions de vida terribles per a poder garantir el principi d'acumulació de beneficis des del començament de la base de producció fins al final. Jo crec que això és, diguem, el marc. Quines són les conseqüències? Les conseqüències són racisme, xenofòbia, explotació salvatge, dolentíssimes condicions de vida, incendis en els camps de temporers i temporeres, centenars milers de persones dormint en el carrer, sense condicions ni d'higiene, ni de salubritat, ni d'alimentació correcta. És a dir, el capitalisme realment existent a Europa i la democràcia realment existent a Europa sobreviu a partir d'una escala d'explotació que comença en els nivells més baixos i aquests nivells més baixos es produeixen en els camps de recollida de fruita majoritàriament assumits per persones que venen d'altres llocs. Jo crec que això és el que hauríem de fer. Però què fem a més de denunciar això? Jo crec que hem de fer propostes i anar socialitzant propostes, que és veritat que en un primer moment segurament no assoliran la massa crítica necessària per a convertir-les en marc jurídic, però que cal fer-lo. Per exemple, al País Valencià hauríem d'anar treballant per un marc propi de relacions laborals. Per què? Perquè des d'aquest marc propi poder garantir els drets socials, sindicals, laborals, d'habitatge, de salubritat i sanitat de tots i totes les treballadores, siguin d'aquí o acaben de vindre cridats per dues qüestions. Per la necessitat de mà d'obra de l'empresariat aquí, sigui en el camp o en la indústria, i perquè des del capitalisme dominant a nivell mundial han empobrit totalment els seus països.
Rafa Rius.
Bé, jo crec que sí, ja estem en la història de sempre, en la macro i en la micro. Les històries dels suposats 1.400 milions que tenen que arribar algun dia a l'estat espanyol.
140.000 milions. 140.000 milions.
Sí, sí, sí. I que, bueno, i que ha merescut els aplaudiments en lloor de multituds del senyor, del company Pedro Sánchez i tots se les prometen muy felices i realment, vull dir, el que estem veient en el tema que ens has proposat és la microeconomia, vull dir, de què serveixen totes aquestes grans operacions europees si després la gent a Espanya està passant-les com les està passant, perquè es parla molt de l'EPE. L'EPE pot ser siga el paradigma, perquè a més ha hagut incendis, viuen en barraques de plàstic, etc. No? Però no és únic a l'estat espanyol, vull dir, hi ha molts altres llocs, a Lleida, per exemple. A Lleida n'hi ha una anècdota que em va fer pensar quan la vaig llegir. Sembla que els treballadors temporals de la fruita viuen al carrer, vull dir, evidentment perquè no es poden pagar cap lloguer de cap tipus. No? Entonces, sembla que un jugador africà del Mónaco, el Keita Baldé, va intentar llogar habitacions als hotels de la ciutat, 200 habitacions. I, bueno, i sembla que la resposta dels propietaris va ser clara. Va ser tururu que te vi i olvídate del tema. Vull dir, aquesta xenofòbia, aquest racisme dels que diuen jo no sóc racista però tal, és terrible. Entonces, vull dir, de què ens serveix parlar de milers de milions si realment la gent que més ho necessita, la gent més precària, els companys migrants que estan venint així, no per a, com diuen tants, no per a transmetre el virus ni per a furtar-li el treball i els diners a ningú, sinó simplement per a buscar-se la vida com bonament poden, pues, realment això és una vergonya per a tots els governs, per als municipals, per als autonòmics, per als estatals. És una autèntica vergonya i ells són els responsables, ells i tots els que van votar, perquè si no aprofita per dignificar la vida de la gent, cap govern aprofita per absolutament res. Si un sol emigrant mor de calor, d'un cop de calor, a la porta d'un hospital, això és responsabilitat de tots els governs que han tingut responsabilitat en el tema, que són tots. Per tant, mentre no n'hi hagi algú amb possibilitat de solucionar les coses, que tinga clar que és una situació absolutament insuportable i que damunt tenen el morro de dir que somos un gobierno progresista, un gobierno de progreso, un gobierno socialdemócrata i no sé què més, mentre no tinguen la vergonya de solucionar aquesta xicoteta microeconomia dels micromigrants que tenen microsituacions que produeixen micromorts, vull dir, no farem absolutament res. És que és una qüestió perquè les persones que ens queden dos neurones mínimament de solidaritat esperen morir-se de vergonya quan sentim aquest tipus de notícies, no? Per tant, em sembla que mentre això estiga produint-se, tota la resta d'informacions ens semblen absolutament banals.
Toni Valero.
Sí, no, lo del microeconomía esta, ¿no?, del microcapitalismo, y claro, es que ese es el problema. El problema es que esos micromorts son imprescindibles para el funcionamiento del microsistema que tenemos. Si no, no funcionaría. Y claro, eso tiene estas consecuencias. Pero, bueno, per una part, jo crec que esta pandèmia s'està utilitzant descaradament per a determinats sectors de la població. Avui s'està veient, no sé, en Àsia o en Àfrica se veu clarament, però també en l'anomenat quart món d'ací, és a dir, ells, però que passen a viure en els nostres barris o en els nostres, en el nostre sistema laboral en moments determinats, també. Vull dir que s'està utilitzant per això. No sé, jo crec que el problema està més que res en la relació de poder que hi ha. És a dir, tot això forma part de la mecànica del capitalisme i aquesta mecànica sols pot ser, si no tombada, però per lo menos aranyada un poc o deteriorada en la mesura de que n'hi hagi força social i que n'hi hagi un mínim de consciència i una lluita contra això. Si no, estos van a seguir imposant les, bueno, pues les condicions que estan fent que efectivament la contradicció avui siga entre la vida, no?, per un costat i l'economia per un altre, és a dir, el temor de fam o temor del coronavirus. Tu pots elegir.
Toni Infante.
Sí, jo a més de la denúncia, crec que hauríem d'anar avançant en coses concretes. Per exemple, jo abans plantejava la necessitat d'obrir un debat sobre el marc laboral de relacions laborals al País Valencià. Jo crec que és important. I és veritat que per això no podem comptar, segurament, amb els sindicats majoritaris i sistèmics, com són Comissions Obreres i UGT, i jo estic convençut que podem comptar amb la CGT, que podem comptar amb la CNT, que podem comptar a Intersindical Valenciana, que podem comptar a la COS, que podem comptar en infinitat de col·lectius, com per exemple tots els que estan en la xarxa del pla de xoc valencià, que ja va haver fa unes setmanes importants mobilitzacions i que aquesta setmana han fet també una presentació a València, Castelló i Alacant. I a banda d'això, què fer? Jo crec que si la gent ja veterana podem fer memòria de com trataven la immigració que sortia de les nostres comarques quan anaven al sud de França, a Àustria i a altres llocs a fer la verema, per exemple. No? I anaven pràcticament en les mateixes condicions. Però com se va produir el canvi? Com se va produir la millora? Pues gràcies a la solidaritat del sindicalisme més combatiu dels llocs on anaven. Que a partir d'ahí es va poder iniciar una lluita on s'implicaven de manera a vegades contradictòria, de manera no lineal, de manera a vegades amb matisos importants, però s'implicaven les lluites dels col·lectius de persones migrants que anaven a fer en la verema de 40 dies, de 30, de 20 dies, i el que volien era guanyar aquests diners perquè ho necessitaven per sobreviure així, i per altra banda, la lluita del sindicalisme de classe del territori. Jo crec que aquí hem de potenciar això, hem de potenciar les xarxes de solidaritat i els moviments de solidaritat, hem d'anar on estan precisament aquests col·lectius de persones malvivint i superexplotats, hem d'exercir la solidaritat real, és a dir, la solidaritat material per a poder millorar les seues condicions de vida i la solidaritat social, sindical i política per exigir un canvi en aquesta situació. Jo crec que les vies són aquestes i segurament des de cadascú dels sindicats que ha anomenat anteriorment o dels moviments socials que hi són, no n'hi ha la força necessària per a donar respostes efectives. Però sumant-nos sí. Jo estic convençut que sumant el sindicalisme de classe, els col·lectius socials, els col·lectius antiracistes, antifeixistes, la participació ciutadana des dels barris, etc., jo crec que n'hi ha força suficient com per a poder donar un pas en positiu en la solidaritat. I que això tinga un reflex també en la consciència de la gent que ja porten aquí una generació o 30 generacions, una consciència de que més enllà d'on han nascut, més enllà de l'idioma que parlen en un moment determinat, més enllà d'altres consideracions, formem part de la mateixa classe treballadora, del mateix poble treballador. I des d'aquest punt de vista hem de ser capaços de sumar totes les lluites a favor de què? Pues de la humanitat treballadora. Però on? Allà on vivim, i en aquest cas en el País Valencià, que és on podem operar nosaltres.
Mm-hmm. Rafa?
Sí, no, però que ahí jo estic d'acord amb el que està dient Toni, però ahí jo trobo un problema, i és la nostra tendència maleïda de mirar-nos massa el melic. Vull dir, sí, cadascú va a la seua, els sindicats van a la seua, les organitzacions socials van a la seua, i les situacions es van perllongant en el temps, perquè jo crec que a lo millor pot ser que el senyor Ximo Puig s'hagi enterat que ja fa prou de temps, ja fa molts anys, que els treballadors migrants estan treballant a l'Horta de València per 10 euros al dia treballant de sol a sol. I això no passa per el coronavirus, eh? O sigui, això ja n'hi ha molts anys que, bueno, jo almenys estic detectant-lo en directe, vamos. I vas als bars dels pobles i parles amb la gent migrant i te conten les seues condicions laborals de superexplotació i dius, vaya teca. I això ho sap tot el món. Des dels sindicats, no parlem ja dels sindicats del règim, sinó inclús dels altres, i no fem, començant per cadascú de nosaltres, no fem res d'allò que hauríem d'estar fent per a que aquesta solidaritat fora una qüestió pràctica i operativa. Vull dir, per a que aquesta gent no dorguera en un marge d'una séquia ni en un carrer de la ciutat. Vull dir, aquesta sèrie de coses que se suposa que són una qüestió assistencial, que, bueno, l'Església, Càritas, no sé què, no. És una qüestió de solidaritat personal on cadascú de nosaltres tenim la nostra quota de responsabilitat individual. I, per tant, una situació tan absolutament indigna com la que estan patint és precís que se li posi solució, perquè, si no, quants anys fa que se van edificar els mars de plàstic d'Almeria? Pues a lo millor fa més de 30 anys, no? No ho ha calculat, però segur que fa més de 30 anys. I ahí estan. Eh? I ahí estan. I què estem fent? Tàngel no parla ja dels partits institucionals dels que ja podem saber què podem esperar, sinó la resta de la gent, de les organitzacions populars, què estem fent realment des d'un punt de vista pràctic per tal d'intentar solucionar la qüestió. I això és el tema que a mi em preocupa, vull dir, que perquè és un tema de ja, vull dir, un tema absolutament urgent. I aquesta gent està patint tots els dies, dia a dia, i demà se tornarà a alçar en les mateixes condicions i després demà i vindran dies de ponent i pujarem a més de 40 graus i la gent estarà en les mateixes condicions. Vull dir, què estem fent per tal d'intentar solucionar això, a part d'estar parlant com estem fent ara?
Toni Valero.
Sí, el que passa és que jo crec que estic totalment d'acord amb el que s'està dient, és més, penso que sí que és de veres que la millor forma de començar a fer una resposta i anar ajuntant consciències i voluntats en contra de la d'aquestes situacions, precisament passa per a començar a fer-lo en el camp pràctic, i me pareix molt bé tot el que s'està plantejant. Però el que passa és que difícilment se va poder modificar aquestes condicions de treball si no se toca estructures que tenen que veure en el propi sistema. I ahí és on jo veig el problema. Per a mi, jo no és que no estic a favor, per suposat que estic a favor d'un marc de relacions laborals del País Valencià, però no sols d'un marc laboral de relacions, sinó del dret a les decisions reals del nostre poble, claro. El problema és que això està dintre d'un marc determinat jurídic més ample, on en el cas de poder fer-lo estaria absolutament limitat. És com un exemple de l'altre que estic dient. És que, clar, per a que tu pugues transformar aquestes condicions, tens que tocar el problema que està havent avui en el camp, no? I ha sigut la seva anomenada modernització. I és que a un camperol se li paga una merda per lo que sigui, i després, sin embargo, a partir del procés de comercialització n'hi ha grans empreses que se beneficien de tot això, monopolitzen i, bueno, i fan lo que tots coneguem. Ahí està la clave. És a dir, n'hi hauria que fer un replantejament de tot lo que s'anomena la política agrària, no? I això, avui en dia, en la mesura en què formem part de la CUA, que és l'elecció de la gent dominant, de la CUA, d'un geonet que al final, mira, també és una CUA, no? Que és la Unió Europea, està molt condicionada. Llavors, o es guanyem en el sentit més polític, més ample, elements de sobirania, i això significa no sols la conscienciació, sinó significa donar passos endavant en guanyar drets, o si no, difícilment anem, sempre va ser simplement un xigit de la nostra bona voluntat, de la nostra consciència. Hòstia, no està bé que la gent estigui així, o que, però per poder transformar realment políticament, crec que és necessari també l'anar avançant en la transformació del propi sistema, que fa això no com a possible, sinó com a imprescindible per al seu procés d'acumulació. I això té que veure també amb l'altre que s'estava parlant del capital industrial i del capital financer, no? Que són els que s'han pegat ara les hòsties a l'hora de dir quants diners han d'anar als estats per a que reforcen el paper que fa l'estat en aquests moments, que és el paper de energies que venen del treball passar-les passar-les al capital, no? I és el seu paper, i des de luego és el que trobe que van a fer en els millors que es suposa que tenen que vindre.
Com es queden uns 10 minuts per a que vos acomiade, vos vaig a llegir els dos titulars que es queden per ací i vosaltres ja s'apanyeu amb ells. Diu, per a Policia Nacional i Guàrdia Civil sí que hi ha diners. I l'altre que tenia jo apuntat per així era una pregunta, que veig que s'està fent alguna gent a les xarxes. Diu, una crisi com la que estem vivint es pot fer millor persona, com deia algun eslògan per ahí, que d'esta salimos como mejores persones.
Pues si vamos a missa también salimos mejores personas. Mos ha fotut. És que jo n'hi ha preguntes, no hi ha retòriques, sinó absolutament inútiles, vamos, vull dir. O sea, lo de ser millor o pitjor persona, independentment de saber què voldran dir això de ser millor persona, que això és una qüestió molt metafísica.
A veure qui ho diia, no?
Exactament, vull dir, per a mi pot ser millor persona en unes determinades característiques i per a un altre pot ser d'unes altres característiques, vull dir que això és una xorra. Però pensar que una situació sanitària i econòmica té alguna relació en l'ètica des del punt de vista de fer molt millors o pitjors persones, em sembla una ingenuïtat absoluta, vamos. Perquè, mira, vaig a comentar, per acabar el tema que estàvem parlant, una última anècdota per a veure això de les millors o pitjors persones. Com estàvem parlant fa un moment La situació actual és especialment crítica en el cas dels migrants, com estem comentant, no? Bueno, pues ha hagut una anècdota, per dir-li d'alguna manera, que la setmana passada, en l'EPE, que és un dels punts crítics de la qüestió per allò de les maduixes i de les coses, el municipi va cridar a la Unió Militar d'Emergències, a UME, i els va dir que, per favor, que anaren cap allà per tal de desplegar els seus efectius i muntar un camp provisional per als temporers. Un camp de concentració, vamos, un camp de refugiats sense refugi. Bueno, pues la setmana passada la UME abandonava el municipi negant-se a instal·lar el campament en els terrenys que ja li havia donat l'Ajuntament, perquè segons els militars havien fet proves quan estaven començant a muntar-lo i havien vist que si ho muntaven s'arribarien a temperatures de més de 50 graus a la sombra. Vull dir, arriba un moment en què dius, si la mateixa UME ha dit que no vol fer-se responsable de si n'hi ha morts per cops de calor, no diguen que és que ells ho han muntat així i ho han muntat mal. Vull dir, si la mateixa UME es nega a reconèixer la situació, què passa? Que són males persones? Que la situació actual s'ha fet males? Vull dir, el desgavell, el descontrol i l'absoluta falta d'iniciatives clares per a prendre mesures concretes que solucionen qüestions concretes i que dignifiquen mínimament la vida de les persones més necessitades és tal que, vamos, jo em reconec absolutament impotent per a fer res que arribi més lluny del meu cercle al que jo puc arribar i que ahí sí que, bueno, per qüestió d'ètica personal i de responsabilitat, bueno, pues fem el que podem, no? Però que més lluny d'això, de manera social i política, em reconec absolutament impotent. Ho sent, però ho sent així.
Toni Infante.
Sí, bueno, moltes qüestions, però ho faré molt breu. I, de pas, si em permeteu, faré una mica d'autopromoció. En el mes de juny, no recordo exactament el dia, vas publicar al diari elmón.cat un article que era, de nou, el parany de l'idealisme, en el qual intentava explicar pues que molta gent, precisament quan va començar la pandèmia, aquesta de la Covid-19, pues van pensar, bueno, pues això està demostrant-se que el món ha de capgirar, que hem d'anar a una millor societat, tot el món. I jo recordava ahir, com per exemple en la crisi financera del 2008, Sarkozy, aleshores president de França, va dir que, bueno, cal refundar el capitalisme. Ja, bueno, cada vegada que n'hi ha una crisi, que sempre són crisis sistèmiques del mateix sistema capitalista, o que la genera o que les amplifica, sempre n'hi ha veus que reclamen pues, bueno, la bondat, el bonisme i tot això. Però si no canvien les condicions estructurals i polítiques, no poden avançar. I en aquest sentit, Rafa Díaz fa dues intervencions que hem de potenciar la solidaritat directa, i estic totalment d'acord, i a més cal lluitar per drets socials, però també drets polítics i econòmics, no? Perquè si no són difícilment compatibles. I això va en línia directa a allò que estaves plantejant de per a la policia i la Guàrdia Civil sí que n'hi ha diners. N'hi ha diners per a la policia, n'hi ha diners per a la Guàrdia Civil, n'hi ha diners per a l'exèrcit, és a dir, n'hi ha diners per a tots aquells aparells de l'Estat que, per una banda, potencien una indústria determinada, una indústria que no produeix res, però sí que exporta ingents quantitats de diners, ingents. És a dir, el pressupost, per exemple, de defensa de l'Estat espanyol, real, segons les ONGs que fan el monitoratge real, sobrepassa els 22.000 milions d'euros, i estem veient com ara la taxa de reposició en l'administració civil de l'Estat o de la Generalitat o dels ajuntaments no arriba al 50%, i la taxa de reposició en la policia i la Guàrdia Civil és del 115% en aquestes convocatòries. I, a més, amb premis, amb sobresous, etc. I què és el que passa? Doncs el que passa és que més enllà d'altres qüestions, les grans línies mestres de les polítiques que s'imposen des de la Unió Europea, que és una construcció del capital, més enllà d'altres qüestions que podem debatre quan vulgueu, s'imposen polítiques que són molt dures contra la immensa majoria de la població i especialment contra el sector més desfavorit, i per això es necessiten potenciar els aparells repressius, punt. I per això estan les lleis mordasses, per això estan la judicatura, etcètera, etcètera. Jo crec que és un element. Però a mi sempre m'agrada, crec que hem de potenciar també al costat de les denúncies propostes. Jo crec que en el tema, per exemple, dels temporers i les temporeres, a banda de reivindicar, que cal fer-ho, de fer solidaritat i reivindicar els seus drets sindicals, salarials, laborals, etc., jo crec que al País Valencià es donen les condicions globals per avançar cap a la sobirania alimentària. I avançar cap a la sobirania alimentària respectant els drets socials individuals i col·lectius de llauradors i llauradores, però també de camperols i camperoles. I des d'aquest punt de vista, modificar tot el que és el model agrari, mantenint tot allò que té de positiu i eliminant les distorsions imposades per al capital i per les multinacionals. Jo crec que d'aquesta manera podríem avançar en eficiència productiva, comercial, però sobretot social i econòmica, social i de drets, i jo crec que seria importantíssim. I per altra banda, lo que, per acabar con una qüestió, jo recomanaria especialment a la gent jove, la literatura que va produir el Che Guevara en tot allò referent a la construcció. Ell parlava, era com es parlava a l'època, de l'home nou, jo crec que avui podem dir de la persona nova, i com ese procés és un procés dialèctic entre la lluita per les millores de les condicions socials i polítiques globals, que al anar fent de manera participativa i contradictòria una millor societat, va millorar també les capacitats individuals, i conforme va millorar les capacitats, pots retornar a lluitar amb més força i amb més convicció per una societat millor que produïsca millor persones. Però, ja dic, és una qüestió absolutament material, molt lligada als drets socials, civils i polítics, i que estan en connexió directa a l'autocapacitat de lluita de cada persona i de cada col·lectivitat.
Toni Valero.
Jo que no hem obre la frase, si lo de se suposa que les crisis, no, són també, segons diuen ells, també són una oportunitat. Pues sí, lo mateix podria ser una oportunitat. El que passa és que contestant al final d'una forma més superficial, a veure, jo crec que les persones són molt donades en un moment determinat a un acte que pot ser heroic, no? És a dir, en un moment, en un dia, en un incendi, en una no sé què, algo que passi, jo pues ahí arriesgo mi vida y la done tot y fins i tot me puc morir o me muic per salvar a no sé qui o per fer no sé quantos, no? Però tots els dies un poquet, l'entrega diària de la vida per els demés i tal, això ja és més complicat, no? Per això ho dic de que lo que exigís d'alguna manera la situació actual seria no un acte heroic d'un segon, sinó el seguir mantenint una actitud solidària durant molt de temps. I això no tinc tan clar que sigui fàcil. Però vosaltres, és que estem ant un problema que va ser definitiu perquè està posant un límit. És a dir, jo crec que esta pandèmia el que significa, entre altres coses, és el trencament de l'equilibri de l'ecosistema. I això és posar el límit a un element fonamental del capitalisme actual, que és el desenvolupament indefinit, el creixement indefinit, no? És a dir, que l'època d'acumulació benefici està tocant al límit, i això és una situació pot tindre incidències vàries. Ells ja estan anunciant la seua, en la mesura que reforcen el sistema repressiu de policies, de guàrdia civil i tot això, pues ja estan anunciant quina és la, la eixida. Jo me recordo que com l'any este del 11, no? Que va augmentar un mogolló el material antidisturbi, el Zapatero ja va, ho va encomanar i després ja va disfrutar el Rajoy, però van augmentar mogolló el material antidisturbi. Ja t'estaven dient com pensaven que n'hi havia que donar l'eixida a aquesta situació. Però és que més, és que si hi ha hagut una cosa que s'ha demostrat és que el que seria necessari serien organitzacions voluntàries, organitzacions civils. És a dir, el que ha fet falta ha sigut gent que puga col·laborar amb els seus veïns, en els ciutadans, no organitzacions armades. És a dir, gran part de les coses que han servit per blanquejar o per intentar blanquejar la imatge de la policia o de l'exèrcit són coses que s'hauria de fer des de la societat civil organitzada i per això se necessiten també recursos. Però per això no n'hi ha, no? I recursos, a més, estructurats des d'una forma local, que és la manera de poder fer-lo, perquè, efectivament, clar que fan falta campanyes i fa falta acompanyament i fa falta quantitat de treball en una situació com esta, però no que ho faça gent que estigui armada o organitzacions armades, sinó organitzacions de la població, organitzacions civils. I això és el que faria. Sin embargo, el que estan fent, pues, és evident, és reforçar el repressiu, perquè entenen que la eixida de la sòcia és repressiva.
Molt bé, hem d'acabar ja, eh? Hem d'acabar. Si teniu alguna cosa molt breu que dir, és el moment, però ha de ser... sí que ha de ser molt breu.
No, simplement, jo estic d'acord amb el que està dient Toni ara, però bé si conta-li-ho a la senyora Margarita Robles. A veure què te diu, no? A veure si diu, vale, pues ara retalle i vaig a comprar menys avions i menys tanques. És molt complicat, jo, perquè ell té unes obligacions en els fabricants d'armes espanyols, oh,
claro,
que sabem
claro,
que són dels principals claro. Exportadors mundials. En la OTAN, que té uns compromisos, en el sistema de defensa europeu i en la mare que els ha parit a tot, vull dir que arriba un moment...
No, si jo la comprenc.
Cal comprendre i solidaritzar-se en la companya Margarita Robles. Perquè és que la pobra ha posat un paperot que no pot ser.
I ara què fa?
Hi ha gent molt mal pensat que diu, és que no n'hi ha diners, d'on se tenen que traure? Pues de lo més prescindible. I, evidentment, el més prescindible és la despesa militar perquè no sé qui mos va atacar en aquest moment, però és igual. Els compromisos estan ahí i prou fa en mantindre la cara. I damunt, això sí, tenim una ministra de Defensa dona, que això fa molt, vull dir. En fi...
No se lieu, que encara m'obriu un altre tema quan tanca la tertúlia.
No. Yo simplemente creo que eso es para pisar y no tirar gota.
Toni Infante, que volia dir algo.
Sí, vale. yo creo que cal aprofitar las contradicciones intersistema para tratar de avanzar, ¿no? Ahora mateixa, por ejemplo, yo recordo aquella acción militar dirigida por el Ingrid, ministro de Defensa del PP, aquel Trillo, creo recordar.
¡Viva Honduras!
Va a dirigir una corbeta para garantir la propiedad del illot de Perejil, ¿no?
Y, bueno,
y aleshores, bueno, continúen. Sabeu que una de las cosas que ha imposat el cap de l'imperi, el Donald Trump, assegur que tots els països de la OTAN puxen la seva despesa militar a un mínim d'una aportació del 2% directe, i aquest 2% no té res a veure en totes les partides que no apareixen com a despeses del Ministeri de Defensa, con lo qual en l'estat espanyol ens anirien al 3% i escaig de despesa militar. Una salvatjada. Però a mi m'agradaria molt, de manera molt curta, recordar que en el cas dels valencians i les valencianes sí que tenim d'on recuperar capacitat econòmica. I sí que la tenim lluitant contra l'espoli fiscal, que és molt important, lluitant contra l'infrafinançament i aconseguint una condonació del deute que s'emporta més del 25% del pressupost general de la Generalitat. I en tot aquest paquet, lluitar para que es posen al servei de les necessitats de la majoria, clar.
El que jo vos diga, cadascú està proposant un tema més per a la tertúlia.
Podríem anar a ocupar Bétera i vendre tot el material militar que n'hi ha a Bétera i en el que traguem d'ell distribuir-ho adequadament.
La chatarra.
Bueno, acabem. Vos pareix que acabem ja?
Tot... Sí, home, sí. Serà...
I recordant una convocatòria.
A veure, molt ràpid, Toni, que se s'acaba la cançó.
Molt ràpid, el 9 d'octubre. El 9 d'octubre, malgrat tot, tota una sèrie d'entitats que sabeu que formen part de la Comissió 9 d'octubre, es van reunir la setmana passada i van acordar convocar per al 9 d'octubre. Ja veurem les concrecions pràctiques, que això ho determinarem en setembre en funció de com vagi el tema sanitari de la pandèmia, però la voluntat de que la diada del 9 d'octubre tinga una expressió en el carrer, i n'hi haurà una expressió al carrer com a manifestació o concentració.
Ara sí que se'ns acaba ja la cançó. Toni Infante des de Decidim, des de la plataforma pel dret a decidir, Toni Valero des de la coordinadora de col·lectius del Parc Alcosa i Rafa Rius des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Moltes gràcies, salut i fins la propera. Ens veiem ja nosaltres també en setembre.
Bon estiu a tots.
Igualment. Salut.
Moltes gràcies a tots i totes. Salut.
Salut.
Salut. Salut a tots.
Salut.